Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. És l'hora de ciència, medi ambient, ecologia, en fi, el món que ens envolta, en el programa de Ciència a l'abast de tothom que dediquem els diumenges segon de cada mes a la veu de Navàs. Una altra estona la passem amb vosaltres per presentar-vos un programa que creiem serà d'interès, fins i tot d'utilitat. Immersos en aquesta època, diguem, de grans dificultats de tot tipus, ens farem ressò d'una problemàtica que, per sort, no afecta de manera general a tothom, és acotada a uns pocs, però que no per això és menys important, menys digna de ser coneguda i que indirectament tots en sortim perjudicats. Ens referirem a un problema que s'arrossega fa uns 5 anys i a una gran diversitat de països d'arreu del món. Es tracta rasa i senzillament de que les abelles de la mel estan desapareixent. Es moren d'una manera accelerada, com no passava en temps passats. L'alarma va saltar a finals del 2006, quan apicultors dels Estats Units van observar que les seves poblacions d'abelles s'havien reduït en un 30% i en alguns casos fins i tot en un 90%. Això és moltíssim. Això s'ha anat extenent a molts altres països productors de mel de tot el món i, com no, també passa a casa nostra, a Catalunya. I n'hi ha molta gent preocupada. Sí, les abelles de la mel estan desapareixent, es troben en franca extinció. Darrerament s'està produint el que es coneix com a síndrome del despoblament de ruscs i per això ens interessem avui en aquest programa de Ciència a l'abast de tothom, programa d'utilitat, i doncs que també aquests petits insectes mereixen el seu temps. D'entrada direm que al planeta hi ha unes 5.500 espècies de mamífers diferents, entre ells nosaltres, els humans. I per contra, hi ha entre 5 i 8 milions d'insectes. O sigui, fem la comparació. Entre 5 i 8 milions d'insectes d'espècies diferents, no d'insectes sumats, sinó espècies, models, tipus diferents, i d'animals mamífers n'hi ha uns 5.500 espècies. Així ens podem ben dir que nosaltres som els que ens trobem a casa seva, casa dels insectes, i no a l'inrevés. Quan ens piquen o el seu botzinar ens molesta, potser som nosaltres que ens hem ficat en el seu territori, perquè realment ells són moltíssims més. Almenys sembla mil vegades més, o sigui, per cada animal mamífer hi ha almenys mil varietats d'insectes diferents. Sovint ens costa també diferenciar i distingir entre abelles i vespes. Totes dues desenvolupen un paper, diguem, clau a la natura. Les vespes són uns insectes sanitaris excepcionals. Controlen les plagues d'altres insectes. Les seves, diguem, poderoses mandíbules que tenen rasquen la fusta dels arbres, dels pals de telèfon, per exemple. La masteguen, la barregen amb saliva i fiquen també d'altres substàncies de les que troben doncs, voltant i així ens construeixen el seu vesper on poden viure milers i milers de vespes. Les abelles són una mica diferents, disposen d'unes glàndules productores de cera i per això recol·lecten el pol·len, molt important, ja en parlarem bastament més tard, i el nèctar de les flors amb què s'alimenten les seves larves. La mel és un dels aliments més nutritius i sants, més ben elaborats i més, que tenen més aportació energètica dels que es poden trobar. I així les potes posteriors de l'abella són més amples i peludes que no pas les de la vespa, la cintura és més gran que no pas la de la vespa, i en lloc de vespers, pel tema de la mel, construeixen bresques, que són unes cèl·lules en forma, diguem-ne, hexagonal, maques, amb la cera aquesta doncs, que recullen del pol·len de les plantes. Ho sabíeu que les vespes i les abelles moren al picar? Doncs sí. aquests insectes piquen a través del que se'n diu el fibló, l'agulló, que és un tub finíssim, molt agut, pel que pica l'abella i transmet una gota de material verinós allà on l'injecta. Les abelles que piquen són les obreres normalment, és a dir, les que treballen el rusc. Igualment passa també amb les vespes, són les que fan treballar. Poden picar tan sols una vegada, ja que la punta que tant ens molesta quan ens piquen no la poden separar del fibló, que al clavar-la es desprèn del cos de l'animal, surt del cos de l'animal. I llavors l'insecte queda ferit, queda maltret i no tarda a morir. Per això hem d'entendre que les abelles tan sols piquen quan se senten en situació desesperada. D'alguna manera la seva arma de defensa és molt poderosa, però les porta a la mort. És una arma defensiva, podríem dir-ne, i que sols utilitzen en casos de molta necessitat. El mateix passa amb els pèls picants de l'ortiga, per exemple, de la planta de l'ortiga. Les fulles de l'ortiga estan recobertes de diminuts pèls finíssims, agudíssims, que tenen unes puntes corbades i que es trenquen al mínim contacte. Però l'ortiga no tan solament punxa, sinó que també pica, ja que els pèls aquests de l'ortiga estan plens d'un líquid que se'n diu àcid fòrmic, que s'introdueix a la nostra epidermis, a la pell, i que doncs, aquí és on ens fa diguem, el mal, la coïssor, la molèstia de l'ortiga. Aquest àcid fòrmic que diem de l'ortiga ve de fòrmic, ve del llatí formiga. Em sembla que m'he equivocat, em sembla que és al revés. Em sembla que és formiga que ve del llatí formis, que és de l'àcid fòrmic que llencen. O sigui, aquest àcid que es troba en el cos de les formigues i que té un mal gust impressionant, aquest àcid fòrmic. I així evita que d'altres animals es mengin doncs, a l'ortiga. Aquesta és una de tantes maneres que tenen les plantes i els animals de defensar-se dels seus enemics. També hi ha alguns altres casos coneguts, per exemple, les dents enverinades de les serps, la tinta que expel el calamar per no ser vist pels seus perseguidors, els olis verinosos que tenen les fulles d'algunes plantes, com per exemple la planta del tabac i altres, que tenen un oli verinós doncs, que si llepem ens provoca malalties o podria provocar fins i tot la mort i tants d'altres, i com dels bolets. Doncs tot seguit tornem parlant de la importància de les abelles i de la por que desapareguin com està succeint a marxes forçades. I tornem ara mateix.
Mommy!
aprofundir en el tema de les abelles, en el tema que avui parlem dins el programa de Ciència a la base de tothom, el programa que hem titulat Les abelles estan desapareixent, que és una veritat. Un fascinant i important aspecte, diguem, del món de les abelles és la polinització que fan de les flors. Abans de que veiem les conseqüències de què es creu que les fa desaparèixer, que les mata, anem a veure aquesta, que en aquest apartat, doncs, el poder polinizador de les flors degut a les abelles, que és fascinant. Com sabem, la polinització consisteix en transportar els grans de pol·len des d'una flor a una altra. Des de les anteres, que són uns tubs cònics amb granets a sobre, cap al que se'n diu sac polínic dels estams de les flors. Allà el pol·len, doncs, baixa per l'estilo, que és com un tubet, com un embut, i arriba als òvuls de la planta per fertilitzar-la. La flor, una vegada fertilitzada, s'embustigueix, els òvuls es van fent cada vegada més grans i produeixen les llavors, i les parets es van engruixint per transformar-se en fruit. De tal manera que els arbres fruiters, sobretot, si no tenen una bona polinització, produiran poca fruita, o fins i tot gens. Veiem amb una mica de detall aquest tema de la polinització, pas a pas, perquè jo el veig fascinant i crec que és digne de conèixer, i per tant també el jovent que ens pugui escoltar o els que ara ho estan estudiant a les plantes o a l'escola pot ser d'utilitat. El primer procés, que es considera el més important a la majoria de les plantes amb flors, és la polinització típica, que se'n diu. L'animal, l'abella en aquest cas, però també a vegades són papallones o altres animalets, altres insectes, no solament l'abella, però anem a parlar en aquest cas de l'abella, se sent atreta pels colors vistosos de les flors més agradables o a vegades pel nèctar que li capta l'atenció. Es posa sobre de la flor i el pol·len queda enganxat en el cos de l'abella. Després, l'abella marxa d'aquella flor, en visita una altra, de la mateixa espècie, i a l'acostar-s'hi, a l'entrar en contacte amb ella, deixa el pol·len a sobre de l'estigma de la nova flor. Una vegada obtinguda, diguem, la recompensa, aquest pol·len o aquest nèctar, l'animal se'n va cap a una altra flor amb el cos carregat de pol·len, que polinitzarà també aquella nova flor que ha visitat. Mentre el pol·len posat a sobre de l'estigma comença a produir, a baixar pel tub polínic, que ja hem dit que era un tub que hi ha al centre de flor en forma una mica cònic, i baixa pel que se diu l'estil i deixa l'òvul fertilitzat. La flor finalment, doncs, com hem dit, s'embustigueix, els òvuls es van fent cada vegada més grans, produeixen les llavors i les parets del carpel de la planta es va engruixint fins a transformar-se en la fruita. Quines condicions requereix per una bona polinització els arbres fruiters? Doncs els arbres fruiters tenen que complir tots uns requisits per produir, diguem, força i bona fruita, encara que no sempre després en resulti, no? Primer, que l'arbre sigui compatible amb el que es vol polinitzar. Sobretot en el cas de cirerers i de pruners, el pol·len que porten les abelles ha de provenir d'arbres semblants del mateix tipus. Ja diem, els cirerers i les pruneres. Que floreixin al mateix temps que la varietat que s'ha de polinitzar. O sigui que ha de ser en aquest període, doncs, d'abril-maig, podríem dir. La temperatura ha de ser força adequada. Si és massa alta, envelleix l'òvul massa de pressa de la flor i merma la seva fecundació. El més perillós que la temperatura alta, diguem, serien les gelades. Les gelades primaverals és el que destrueix les collites molts i molts anys. Poden acabar amb totes les flors i, per tant, perdre la collita d'un any sencer, com tots sabem que passa. Les pluges també poden rentar l'excés de pol·len i causar una baixa floració. Per tant, molta pluja també és desaconsellable en l'època de la floració dels arbres fruiters. I les abelles no treballen si plou massa o ho fan malament quan hi ha un vent que supera els 20 km per hora. Per tant, dies ventosos o dies de pluja, malament. I també la temperatura hauria de ser que no baixés dels 10-15 graus. Sistemes de polinització se'n coneixen bàsicament tres. Pel vent, el vent transporta el pol·len i es sol produir en plantes de flors poc vistoses, allà on no hi van tant les abelles o les papallones, doncs simplement pel vent ens transporta el pol·len d'una flor a l'altra. Això, per exemple, ho fan els pins, les pollancres, fins i tot la gespa de casa es polinitza d'aquesta manera. Hi ha plantes també que se'n diuen autopolinitzants. Quan el pol·len dels estams d'una planta, diguem, es tapa, les acull i cau sobre els estigmes de la mateixa planta i, per tant, també d'aquesta manera fertilitza la planta sense l'ajuda de, diguem, d'abelles o d'altres animals. I, finalment, el millor és les abelles i les papallones, és el cas que avui tractem, i el gran servei que presten. Repetim, a les flors més vistoses s'hi posa l'animal, se sent atret per la flor i per la seva olor també, es posa sobre d'aquesta i el pol·len li queda enganxat en el cos, que transfereix l'estigma d'una altra flor i que resta polinitzada d'alguna manera senzilla. L'insecte se'n va d'una flor amb l'altra, el cos el porta carregat de pol·len i també les irà polinitzant. Per tant, l'ha agafat amb una, però pot anar amb 8 o 10 a polinitzar-les. El pol·len o nèctar baixarà pel tub polínic, que és aquest tub cònic del centre de la flor, cap a l'estil fins a arribar a l'òvul que fertilitzarà. La flor llavors és quan s'amostigueix, els òvuls es van fent cada vegada més grans, produeixen llavors i van creixent fins a transformar-se en fruit. Alguns arbres fruiters necessiten una polinització diferent d'altres. N'hi ha d'haver alguns casos. Les pomeres, els parers, els cirerers, els ametllers i les pruneres, quan hi ha grans extensions, requereixen plantar i polinitzadors. O sigui, en grans camps d'això, d'aquests arbres, s'hi ha d'afegir la plantació de polinitzadors, que en diuen. Necessiten que el pol·len d'una altra varietat diferent de la mateixa espècie, plantada a prop seu, les polinitzi. Així mateix, si hi ha una gran plantació de pomeres, per cada 4 línies de pomeres d'una varietat, se'n solen plantar 2 línies d'una altra varietat de pomes, que actuen com a polinitzadores perquè doncs això les ajuda a la polinització i també donen fruit a aquestes altres varietats, diguem. Moltes vegades s'arriba a repartir dins el camp rusc, arnes, d'abelles, per la parcel·la en el moment de la floració i es retiren després un cop ha finalitzat, diguem, la polinització. Si són, en canvi, el presseguer, el barcoc, les nectarines, els cítrics o les parres de raïm, moltes vegades no necessiten la plantació de polinitzadors, o quasi bé sempre, o quasi bé mai, vull dir, necessiten la plantació d'altres polinitzadors, però sí que convé que hi hagi una barreja de varietats juntes que floreixin al mateix temps. Això millorarà molt el rendiment. I molts d'aquests arbres són autopolinitzants, per tant es polinitzen ells mateixos. Quan solament es té un exemplar de presseguer o de balcoc o nectarina, val la pena doncs, que sigui d'aquesta espècie que s'autopolinitza ell mateix. Un cas digne de ressaltar, de distingir, és el kiwi i el pistatxo, que tenen individus mascles, flors masculines, i altres que són femelles, flors femenines. Per tant, al plantar una d'aquestes espècies, sempre necessitem que al costat, o proper, hi hagi un altre individu del sexe oposat. Si es planta un kiwi femella, necessitarem un kiwi mascle a prop, que la polinitzi, i del contrari, doncs, no donaria fruits. I anem en aquest segon apartat de la polinització tan important. Quin valor pot arribar a tenir això de la polinització? Aquesta feina que fan les abelles silenciosament, o les papallones o altres insectes, ens repercuteix en un bé que no podem valorar els humans. Hi ha uns investigadors americans de la Universitat de Maryland, als Estats Units, que els va dirigir el doctor Robert Constanza, s'ha fet molt famós per aquest tema, i va avaluar monetàriament, amb diners, al final de l'any, què podia suposar els béns i els serveis que ens proporcionen, diguem, els recursos de la natura. Ho va fer això a final dels anys 90, però els dades s'han anat extrapolant, encara que, per descomptat, com suposareu, seran molt aproximades només, eh? Vull dir, són dades amb un interval d'error grandíssim. Van arribar el doctor Constanza a la conclusió que entre els oceans, el mar, els boscos, els llacs, els rius, les zones humides, les costes i els cultius agrícoles de la Terra, o sigui, de tot el planeta, produïen cada any uns 33 bilions d'euros. 33 bilions d'euros. Això amb una superfície del planeta útil, que van considerar la part on hi havia, diguem, vegetació i també el mar, amb una superfície d'uns 510 milions de quilòmetres quadrats. Si això ho extrapoléssim a Catalunya, que té 31.000 quilòmetres quadrats, fent aquestes mateixes xifres, podríem dir que a Catalunya l'ajut que fa la natura, o sigui, el que ens dona a nosaltres a Catalunya la natura, per tant, el bosc, les costes del mar, els llacs, els rius, les zones humides, això que diem, doncs, la polinització de les plantes avui dia, que si no, no donarien fruit, hi ha un guany anual entre 50 i 200 milions d'euros. Que això el fa la natura, que no li paguem, que no li paguem, que ho fa, diguem, gratuïtament. Si això encara ho extrapoléssim al Bages, que té uns 1.300 quilòmetres quadrats, la comarca del Bages, doncs aquí al Bages l'ajuda que hi pot haver-hi per part de la natura, diguem, dels animals que ajuden a que les plantes doncs floreixin i es polinitzin, o bé el que donen els boscos, el que donen els llacs i rius, doncs de turisme, de visites, d'ajuda que hi hagi ocells, etc etc, tot, doncs aquí al Bages, repetim, l'ajuda anual podria estar entre 2 i 10 milions d'euros cada any. Per tant, la sàvia natura fa unes funcions, diguem, molt poc reconegudes, però del tot imprescindibles. Així, el valor del que estem parlant avui, de la polinització, i que finalment ens referirem a per què moren les abelles, que és el tema d'avui, doncs aquesta polinització en els camps de cultiu es valora molt poc. Hi ha una aproximació que diuen que la polinització pot rendir uns 13 euros cada hectàrea, i per tant, si aquesta feina fos veritat, a Catalunya no baixaria d'uns 40 milions d'euros cada any l'ajuda que fa la polinització de les plantes, perquè, segons sembla, doncs, podríem comptabilitzar-la, aquests investigadors l'han comptabilitzat, amb uns 13 euros cada hectàrea. Ara bé, pensem que ens seria impossible a nosaltres, els humans, acostar totes les flors masculines a les femenines com ho saben fer els insectes. Per tant, ni que volguéssim, no podríem arribar-hi. Però potser val la pena retenir aquesta xifra. La polinització de les plantes de Catalunya, perquè donguin fruit, els arbres fruiters doncs, donguin la fruita doncs, que després collim, podria ben bé suposar uns 13 euros per hectàrea, uns 40 milions d'euros a l'any. I ara tornem a la darrera i última part del programa d'avui de Ciència a la base de tothom amb per què moren les abelles. You'll be Continuem amb Ciència a l'abast de tothom, avui amb la, amb el tema de les abelles desapareixen i com a darrer apartat parlem doncs les causes, algunes de les causes que s'estudien, que es donen a conèixer sobre la mortalitat de les abelles de la mel avui dia. Dèiem al principi del programa que l'alarma de la mort de les abelles va saltar a final del 2006, quan apicultors dels Estats Units van observar que les seves poblacions, diguem, d'abelles s'havien reduït fins a un 90%. La reducció d'abelles i, per tant, de la polinització crea gravíssims perjudicis a l'agricultura. Sobretot els arbres fruiters de fruita vermella i els fruits també del bosc, fruits secs com les nous, les ametlles, els cirerers, les pomeres, etc. etc. S'han citat moltes causes. Entre les possibles causes per explicar el declivi, diguem, de les abelles, es proposa que poden ser virus, paràsits, fongs, pesticides, contaminació de l'aire, canvi climàtic, fins i tot immunodeficiències provocades per l'estrès de les pròpies abelles, etc. etc. Nosaltres aquí analitzarem tres casos. Primer, es parla de que hi ha un fong que procedeix del continent asiàtic que pot haver estat o és una de les causes de, la, de minvar doncs, els rucs d'abelles. Sabem que les abelles de la mel, les melíferes, cada dia es troben doncs, més en extinció. Un grup d'investigadors espanyols ha fet una sèrie d'estudis per albirar quines són les causes principals de l'estrepidós descens de la població d'aquests petits insectes productors de mel. Aquests investigadors de Guadalajara, Luis Sanz, segons ells li sembla que un bacteri és el causant o un dels causants de l'exterminació de les abelles. El coneixen com a Nosema Ceranae, un fong que infecta les abelles per via digestiva, creant un procés de malaltia crònica que en dos anys la sentència a mort. És el que en diuen ells el síndrome del despoblament del rusc. L'any 2010, tan sols Espanya va eliminar el 50% del rusc d'abelles, del rusc, ruscs d'abelles. Aquest paràsit prové del continent asiàtic i provoca aquesta malaltia crònica amb què l'abella es contagia doncs, a molts llocs, allà on beu, allà on recolecta el nèctar o fins i tot en el propi rusc, on hi ha restes diguem, d'excrements que disseminen el virus letal per elles. També les pròpies boles de pol·len, que és l'aliment que poden elaborar amb la saliva, pot contagiar-les d'aquest paràsit que n'hem dit el Nosema Ceranae, que provindria de l'est d'Àsia. Arriba aquest paràsit, sembla l'aparell digestiu de les abelles, deixa de funcionar l'aparell digestiu i l'abella no menja, es debilita i acaba morint. El desastre doncs, és important, tant per imprescindible que són el treball de les abelles a la polinització de les flors i dels camps, com bé hem dit, on, diguem, si faltessin, el rendiment de l'agricultura baixaria en picat. Com també pel fruit que donen, la pròpia mel, pensem que un rusc d'abelles pot arribar a produir entre 15 i 30 quilos de mel cada any. Una altra de les causes, i potser, diria jo, una de les més verosímils, són l'efecte dels pesticides, que podríem culpar-los com a la mort massiva de les abelles. Uns estudis donats a conèixer molt recentment, març 2012, han demostrat que un tipus de pesticides introduït fa uns 20 anys perjudica, diguem, la capacitat d'orientació de les abelles, es desorienten i augmenta per això la mortalitat. El pesticida seria de la família dels neonicotinoides, que s'utilitza per protegir les collites d'arreu del món i el fabrica la multinacional Bayer. L'estudi el van fer agafant 25 ruscos d'abelles, els van donar una dieta lliure amb unes d'elles de pesticida, mentre que altres 25 ruscos els van barrejar petites quantitats d'un pesticida, com era l'imidacloprid. Aquestes quantitats simulaven les que pot trobar l'insecte, diguem, en una plantació de, diguem, de colza, allà on ho van fer. Al cap d'unes setmanes, els ruscos amb abelles que havien ingerit el pesticida imidacloprid pesaven entre un 8 i un 12% menys que els altres ruscos que no n'havien ingerit. Havien també portat menys aliment al rusc i havien nascut menys obreres. Més sorprenent encara va ser que els ruscos que havien ingerit el pesticida tenien una mitjana de 2 reines per rusc i les que no havien ingerit el pesticida, repeteixo, l'imidacloprid, doncs tenien una mitjana de 13 reines per rusc, 2 contra 13. Sembla que aquest pesticida afecta el sistema nerviós de les abelles i els abellots i minva la capacitat, diguem, d'orientació. Un altre estudi semblant amb el pesticida tiametoxan va trobar també que un 43% de les abelles exposades en aquest pesticida morien a fora del rusc, previsiblement perquè es desorientaven, per tant la desorientació per elles és molt important i allò doncs les feia extraviar i acabaven morint. Encara més rarament, aquesta setmana hi havia un escrit de la Junta de Galícia que l'atacaven de permetre, d'alguna manera, bueno, un diari, doncs, diguem, bravo la responsabilitat de la Junta de Galícia de permetre a l'Associació Espanyola de Fabricants de Paper, Pasta i Cartró, Aspapel, fumigar els eucaliptus d'una gran part de Galícia amb el pesticida que es diu flufenoxuron, amb el fi d'acabar amb la plaga d'insectes, però que no solament acaba amb la plaga d'insectes, sinó que els efectes d'aquest pesticida doncs poden suposar, segons ells, l'extinció de totes les abelles de Galícia, que són les responsables de polinitzar, com sabem, els cultius agrícoles. Aquest pesticida, repeteixo, flufenoxuron, té una alta capacitat de toxicitat, no només per les abelles, sinó que per altres espècies, i en algun cas fins i tot intoxica en els humans. Per això la Comissió Europea ha prohibit que es pugui vendre a partir de l'1 d'agost d'aquest any mateix, del 2012. I també hi ha per posar un tercer exemple del que pot desorientar i fer desaparèixer les abelles, ara es parla de que els mòbils també hi col·laboren. Els mòbils han estat al punt de mira de cara a les zones que poden provocar més o menys problemes, sobretot en el jovent, doncs que els tenen moltes hores enganxats a l'orella i que això pot afectar el cervell i que sí que se sap que s'escalfa una part doncs, de les cèl·lules del cap, doncs ara també podrien els mòbils ser uns dels responsables. Un institut de Suïssa va publicar fa molt poc, un any, una 80ena d'experiments diferents comprovant i mesurant la reacció de les abelles davant la presència d'un mòbil en funcionament. Van provar que si es col·locava un mòbil a sota el rusc de les abelles, aquestes, quan s'activava el mòbil, produïen un brunzit de les seves ales fins a 10 vegades més sorollós que el que feien en condicions normals. La colònia, diguem, d'abelles percep una senyal d'alerta que la urgeix a abandonar el rusc i a no tornar-hi fins al cap de moltes hores. 10 o 12 hores pot estar a l'exterior. Així, doncs, la contaminació, els pesticides, ara s'hi afegeixen les senyals emeses pels mòbils i les antenes de telefonia mòbil, que també hi podrien ajudar. En tot cas, no es pot descartar que la telefonia mòbil tingui alguna cosa a veure amb això, amb la desaparició de les abelles. Però, de totes maneres, els propis autors, aquests suïssos, deien en el seu estudi que les abelles no acostumen a estar al costat dels telèfons mòbils i, en tot cas, serien les antenes de la telefonia mòbil que estan més fixes, més aviat les seves responsables. I bé, amics, deixem el tema de la mort de les abelles. Ha estat el centre del programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Hem vist al començament que les vespes i les abelles moren al picar, que la feina, la polinització de les plantes amb el fruit que donen és importantíssim, la feina que fan doncs, les abelles i d'altres, també les papallones i també d'altres insectes, i que a Catalunya sol podrien ben bé suposar 40 milions d'euros l'any si avaluéssim una feina que nosaltres de cap manera podríem suplir. I per acabar, hem dit que el motiu de la seva massiva desaparició pot ser deguda a més d'una causa, indicant-ne com a més importants els pesticides, la fumigació de les plantes culpables de la mort massiva de les abelles, sobretot alguns tipus de pesticides. Segon, un fong importat del continent asiàtic, per tant, ha sigut una importació que també ajuda, s'ha comprovat en algun cas, l'exterminació de moltes abelles, de molts ruscs d'abelles, i fins i tot la nova tecnologia, com són els mòbils, doncs enverinen, si només, o esveren les abelles. Tot un conjunt de males pràctiques dels homes que perjudiquen els animals, però que al final ens perjudiquem a nosaltres mateixos. Per acabar, no oblidem l'advertència d'Einstein, que deia: si l'abella desapareix de la superfície del planeta, l'home li queden 4 anys de vida. Sense abelles no hi ha pol·linització, no hi ha herba, no hi ha animals, no hi ha plantes, no hi ha fruita i no hi ha homes. Molt bon dia i bona setmana a tothom.